El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Ens separen del punt de les 10 del matí. El Departament d'Educació ha fet arribar en les últimes hores als centres educatius les primeres qüestions organitzatives sobre com haurà de ser el nou curs escolar. Amb aquestes recomanacions i les de Protecció Civil, les escoles i instituts hauran d'elaborar el seu pla d'organització que s'haurà d'aprovar abans del 23 de juliol. Repassem com ha de ser el nou curs escolar. Ho fem conversant amb el director dels Serveis Territorials d'Educació en el Vallès Occidental, Jesús Vinyes. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Tots els centres educatius ja han rebut aquestes primeres instruccions?
Han rebut el primer document, o està penjat el que en diem el portal de centres, que és on tenen accés, unes instruccions pel curs 2021 des d'un punt de vista més pedagògic, diguéssim, d'organització, i hi ha un altre document que es complementa amb aquest, que és el que aprovarà demà Procicat, que és un document que concreta mesures des del punt de vista més educatiu, però també sanitària. I, diguéssim, els dos documents són necessaris i es complementen. Jo puc parlar dels dos documents, perquè no és secret el que va a Procicat. En tot cas, l'única qüestió que hem de tenir és una mica de reserva, perquè, és clar, evidentment, si ho ha d'aprovar vol dir que ho pot canviar, diguéssim, no? Perquè, si no seria que ja estaria tot dat i beneït, no? Però, vaja, el document és prou pactat perquè no canvi molt.
Per tant, diguéssim, perquè el dimarts parlàvem amb els sindicats i ens comentaven que les primeres línies que havia elaborat el Departament d'Educació eren poc concretes, no? I que buscaven com més concreció, que aquesta concreció entenem que ha d'arribar amb aquesta proposta del Procicat, de Protecció Civil?
Bueno, moltes de les mesures, des del punt de vista sanitari, que és una de les preocupacions, evidentment, que tenim tots i que tenen en les direccions dels centres, sí que es concretarà més en aquest espai, no? Per tant, alguns dels dubtes que tenim, que jo ara puc ja explicar una mica, doncs acabaran de completar-se amb aquest document que demà ja estarà a disposició dels centres. No?
Per tant, anem una mica repassant-ho pas a pas. Com hauran de ser aquests grups de convivència? S'estableix quants alumnes hi haurà d'haver en aquests grups de convivència?
El nombre no s'estableix en el sentit de no es posa un límit. Aquí hi ha hagut un canvi que l'educació està molt satisfet perquè nosaltres el que volia Sanitat era d'entrada marcar un tema que estava assenyalat amb les distàncies, amb la distància de metre i mig entre els alumnes, però alhora la Sanitat va dir que si hi havia l'alternativa de que els grups fossin estables, que no hi hagués, per exemple, en un centre de 300 alumnes o de 450, contacte entre tots 300 o entre tots 450, sinó que, en certa manera, reduïssim el contacte dels alumnes al seu únic grup, llavors es podien permetre no, que aquestes distàncies del metre i mig no fos necessària ni tampoc l'ús d'EPIs com mascaretes. Home, a nosaltres, la veritat, ens sembla molt més educatiu i molt més, des del punt de vista pedagògic, molt millor tenir una certa normalitat dins el centre, perquè allò, quan nosaltres diem els nens no es poden ni tocar, els nens, tot això era inviable des del punt de vista del que és un funcionament d'un centre educatiu. Llavors, les ràtios d'entrada, nosaltres les ràtios que volem són les ràtios ordinàries, només que els grups no tindran traçabilitat, o sigui, els grups no aniran, els nens no canviaran d'un grup a un altre, no faran activitats així conjuntes quan surtin als patis amb els altres, o sigui, tindran una certa autonomia de contacte, no? Perquè si mai es gestiona algun cas, doncs puguem saber la traçabilitat. Aquesta seria l'organització, no?
Clar, dins de l'aula es visualitza fàcil, no? Sense ser mestres o professors, t'ho imagines, no? Dins de l'aula, els alumnes, però clar, per exemple, els alumnes surten al pati, arriben a l'escola, marxen de l'escola. Això vol dir que s'establiran horaris de pati fixos, horaris d'entrades i de sortides fixos?
Clar. Aquí, ara bàsicament anem, diguéssim, des del punt de vista sanitari, ara no parlo pedagògic, des del punt de vista sanitari, el que Procicat, el que ens accepta és, si nosaltres fem grups estables, diríem, per tant, es limiten els contactes, aquesta és la primera idea. Per tant, aquesta és una situació que implica també l'organització d'aquests espais comuns que vostè explicava, que és des del punt de vista de que segurament al pati no podran sortir tots alhora, hauran de fer torns diferents, les entrades i sortides s'hauran de planificar d'una manera de que no hi hagin concentracions ni de nens i de nenes, ni de família, ni de les seves famílies, i això, aquesta seria el que ara els centres hauran de determinar, no? Aquesta és un primer eix, tot aquest tema del grup estable i tot el que va lligat a aquest entorn, per evitar el màxim de contactes possibles, perquè si hi ha casos es pugui seguir la traçabilitat. El segon principi important és tot el tema de les mesures de neteja, desinfecció, ventilació, mesures de prevenció personal. Això implica, evidentment, a tots els nens i totes les nenes i a tots els professors i totes les professores i totes les persones que entren als centres. Si nosaltres la normalitat absoluta no hi serà. No hi serà. En aquest sentit, probablement doncs, no es farà les reunions que es puguin fer amb les famílies a principi de curs, doncs potser no es faran presencial. No ho sé, almenys haurien de fer amb un sistema de distanciament com tots els altres actes. No? I el tercer element, molt important, seria tot el tema de la gestió dels casos que vagin sortint. Sembla que Salut, l'estratègia que farà no és un confinament general com el que es va fer el mes de març i abril, perquè ara ja tenim dades més específiques, ja sabem que els nens i les nenes no són més o menys portadors que els altres, sinó que en realitat els afecta menys, pel que sabem. Per tant, el cost social que significa tancar les escoles o tancar totes les activitats és molt superior a diguéssim, a la qüestió de que es pugui tractar un cas concret i llavors s'aïlli per la traçabilitat i es tanqui aquell grup i aquestes qüestions es farà d'aquesta manera selectiva. Per tant, els tres eixos, limitació de contactes, mesures de prevenció, neteja, desinfecció i així, i gestió de casos són els elements fonamentals i nous que haurem de fer mentre duri aquesta situació.
Encara sobre aquests grups de convivència, una pregunta que em sorgia a banda d'aquesta que li feia dels espais comuns. Clar, són grups de convivència a l'escola, però clar, entenem que cadascun d'aquests infants, no?, té una convivència fora de l'aula, ja sigui amb els pares, si va a activitats extraescolars, etc. Entenc que això també es traçarà com una xarxa, com una tela d'aranya, no?, en general, ha arribat el cas?
Jo crec que el missatge que es donarà a la ciutadania és que els nens i les nenes i els adolescents han de tenir contacte amb altres nens i nenes i altres adolescents. És impensable que puguem tancar-nos a casa i no veure'ls, no? Per tant, l'únic tema és que el que hem de procurar és que els grups en què estigui siguin controlables, diguéssim. Per tant, aquí s'entén que si va a un espai, doncs és el mateix que un grup d'una classe, no? És un grup estable. Per tant, si en un esplai es dona un cas d'aquests, podem fer un seguiment de la traçabilitat. Això és el que ens demana Sanitat. I per tant, nosaltres entenem que un nen o una nena té diversos cercles. El seu cercle familiar, el seu cercle de l'escola, el seu cercle d'activitats complementàries o així, aquí l'únic que hem de mirar és de dir, bueno, un nen, si no pot, millor que no faci 5 activitats complementàries amb nens diferents, o millor que en faci una amb uns nens. Vull dir, hauran de limitar una mica els grups d'aquests nens.
I això haurà de ser responsabilitat dels pares?
Els pares ho han de tenir molt clar, això. Perquè, clar, qui apunta un nen a les activitats complementàries són les famílies, no? Uh-huh. Per tant, un pare ha de saber que si el seu fill va a futbol, va a unes activitats determinades i va a unes altres activitats, va creant grups diferents, en tot cas s'exposa molt més al seu fill, no? Per tant, d'entrada, segurament s'hauran de limitar, segurament no podran anar a 5 activitats, o millor no n'han de fer 2, aquesta és la idea, perquè d'entrada aquesta sí és una qüestió dels pares. La nostra, la del Departament d'Educació, és que dins les escoles nosaltres intentem gestionar aquests grups estables, I aquesta és la feina que tindran les direccions i no, és complexa, eh?
Sí, sí, no és senzill. El curs que vindrà no serà senzill.
Jo crec que això, el primer missatge que hem de donar a tothom és que si algú considera que això serà fàcil, de cap manera, això serà molt difícil d'organitzar, i jo confiem molt en les direccions i en els mestres i en el professorat, però confiem sabent que serà molt complicat per ells.
I quin paper tindran els professors especialistes, sobretot en secundària, aquell que té el professor de matemàtiques, el de física, el d'anglès, el de música? Què passarà amb aquests professors especialistes? Hauran de treballar amb mascaretes, ells sí, perquè no formen part d'aquest grup de convivència?
Aquesta és una possibilitat sense el grup. Nosaltres el que diem, per exemple, les instruccions, diu l'equip docent que entra en un d'aquests grups també ha de ser preferentment estable i preferentment, o sigui, per tant, aquí nosaltres tampoc ho obliguem, però preferentment haurien de ser com a màxim 2 mestres a primària i 5 a secundària. Uh-huh. Per tant, aquí hauran de gestionar tot aquest tema de les especialitzacions a primària. A primària n'hi ha 3, que és música, educació física i educació especial, bàsicament, i música, perdó, i també hi ha educació especial. Però, per exemple, l'educació especial, nosaltres ho tenim molt clar, que aquestes persones han de fer atenció directa a l'alumnat molt divers, que està en grups diferents. Per tant, en aquest cas hauran d'anar amb mascareta perquè tindran això. Però com que són grups que es fan en grups petits, d'un en un, és viable que es pugui fer sense mascareta, però amb una distància social, no? Però a secundària es diu que preferentment siguin 5 professors, per tant, que treballin amb un concepte més ampli de l'especialitat, més per àmbits. Però dependrà, perquè no en tots els casos es podrà fer. Llavors, si una persona en un moment determinat només entra en un grup un cop a la setmana o dos i per tema de l'especialitat, doncs aquí s'haurà de posar la mascareta. S'haurà de gestionar aquesta situació. Nosaltres les instruccions que donem és això, és intentar reduir al màxim. No vol dir que només pugui entrar un professor, sobretot a secundària, però si de 10 professors que poden entrar fem entrar 5, millor. I si n'entren 7, doncs bueno, millor que 10. Aquesta seria la situació. Com menys contactes puguin haver-hi, però nosaltres millor. Però entenem que 5 és un número raonable. Si no, no faríem, no podríem fer el currículum.
El departament parlava de contractar 5.000 professionals, sense aclarir encara doncs, quina seria la faceta de cadascun d'aquests 5.000 professionals. Sabem quants en tocarien pel Vallès Occidental, ja?
Aquí podem fer xifres, però en tot cas és aquesta previsió segons el percentatge d'alumnes que nosaltres tenim en el conjunt del sistema. Nosaltres tenim el 13% de l'alumnat i del professorat. Per tant, nosaltres contem que seran al voltant d'uns 600, més o menys. Ara, aquest número 5.000 és un número que encara s'ha de concretar, i potser encara s'afegiran alguns alumnes més. S'han d'afegir ja d'entrada 700 que n'hi havien més pels pressupostos ordinaris. O sigui, aquest any, per primera vegada en 3 anys teníem pressupostos, o tenim pressupostos, i teníem 700 professors més ja per tot el sistema inclusiu. Per tant, nosaltres aquí, això suposa Pau Vallès, aproximadament unes 90 persones, de manera que entenem que pel curs que ve tenim aquestes més les que ja teníem ordinàries, no? Per tant, comptem unes 6.000 dotacions més en el conjunt de Catalunya i el que és el Vallès aproximadament uns 700.
Aquests mestres, però, i professors que arriben en aquest sistema, o personal docent, per ser més concrets, que arriben en aquest sistema, són més dels que hi ha actualment o també inclouen les substitucions d'alguns que puguin agafar baixes? Perquè, per exemple, parlàvem amb els sindicats el dimarts i ens deien que no els quadraven les xifres perquè només amb la gent que ja podria agafar baixes o podria sortir del sistema per jubilacions o fins i tot per tenir més de 60 anys i, per tant, no entrar dins de la possibilitat de fer classe, tenint en compte doncs, la situació de la Covid-19, que no els sortien els números.
No, comencem a precisar.
Precisi.
El tema dels 60 anys,
sí.
I ara, jo mateix tinc més de 60 anys i jo estic al despatx, jo l'estic contestant des del despatx. En aquest moment, els 60 anys no és considerat una persona especialment vulnerable. Això va ser en un primer moment perquè, donat que havíem de fer una obertura, que era una obertura molt limitada dels centres, per dir d'una manera, com que no podíem fer un examen mèdic a tots els professionals, a tots els docents i a tots els funcionaris abans d'aquest 1 de juny, es va marcar aquest criteri de precaució, de dir, bueno, els de 60 anys, també posar-los en temes de vulnerabilitat. Ara, en realitat, la vulnerabilitat està relacionada amb que es tinguin, no que s'hagin tingut malalties, sinó que es tinguin malalties que estiguin actives, i per tant el nombre de professorat vulnerable serà molt més, molt baix. La majoria, molts ja tindrien ells mateixos la baixa. Per tant, aquesta és una situació que nosaltres el que sí que sabem és que totes les baixes es cobriran. Les instruccions diuen que es cobreixen des del primer dia. Per tant, aquesta és la idea, i sí, nosaltres diríem, no preveiem un increment de baixes molt, notable, donat que el sistema educatiu ja és un col·lectiu en què el nombre de baixes és molt alt. És pràcticament el doble d'altres situacions laborals. Per tant, en principi, aquests 700 que contem al Vallès, però aquests 6.000 del conjunt, no té a veure amb les substitucions dels que jubilen. Això ja es dona per suposat, que totes les jubilen, aquests són de més.
Per tant, seran de més, aquests els sumem, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, els que quan una jubila es cobreix directament una persona, i això no té a veure, no és cap increment, això és quedar-se igual, i això ja està assegurat, això per descomptat està assegurat.
Perfecte, doncs queda clar sobre aquesta qüestió. També li volia preguntar, perquè és un altre tema que no s'ha acabat de concretar, s'ha parlat molt dels professionals que hi haurà a primària i a secundària, ara m'ho deia, aquests dos a primària, cinc a secundària. Què passa amb l'educació infantil i les escoles bressol? Què sabem d'això?
Nosaltres sabem, per exemple, l'escola bressol, d'entrada, les ràtios que hi havia o les que continuaran havent-hi, perquè ells ja acostumen a organitzar-se per grups estables. O sigui, té molta lògica que les persones que es cuiden d'un grup sempre siguin les mateixes, perquè estem parlant de nens de 2 anys, entre 1 i 2 anys, i per tant ja tenen un sistema organitzat que el que es vol és que els nens i les nenes tinguin referents molt directes. Per tant, ells, el tema de la traçabilitat i dels grups és més fàcil d'organitzar-la. Com que les seves ràtios són 20 de 2 anys, 13 entre 1 o 2 anys i 8 menys d'un any, doncs és perfectament abastable. De manera que aquí l'únic tema que està lligat amb bressol, amb les escoles bressol, seria tot el tema d'insistir en una qüestió que ells ja tenen molt clar per definició, que és tot el tema de neteja i de desinfecció. I també, com en tots els casos, tot el tema de la gestió de casos, que això és un tema que sí que haurem de preveu, haurem de tenir ben previst quan es detecti una situació determinada d'un nen que tingui febre o alguna cosa així, s'haurà d'actuar de forma ràpida i molt proactiva. No ens podrem arriscar, allò de dir, el nen té febre, bueno, doncs li dono una mica de d'alci i avall a treballar, a l'escola, de cap manera. Per tant, aquí la gestió de casos serà una de les qüestions que haurem d'insistir més, no? Això i la neteja.
Clar, és veritat que les escoles bressol, quan entren casos de gastroenteritis, grips, etc., va molt ràpid tot el contagi, no? Per com es mouen aquestes criatures, etc. Però clar, és cert que s'haurà de veure quines línies s'estableixen com per dir, ostres, és un cas possible, no? Suposo que això també deu estar en aquest document, no? Algunes de les dades que s'han de tenir en compte.
Sí, aquest document està aquí. Aquesta és una qüestió que nosaltres insistirem molt. Per exemple, nosaltres hem après, perquè ho hem hagut d'aprendre sobre la marxa, a tenir un contacte molt directe, per exemple, el Departament d'Educació amb els responsables de salut. O sigui que En aquest sentit hi haurà molt més contacte, hi ha molt contacte, ja està organitzat, perquè ja ho vam haver d'organitzar el mes de març, i ara ho anirem seguint. Haurem d'estar molt atents en cada cas que es detecti, i haurem d'estar molt atents perquè aquest virus segueix viu, i per tant, diríem, hem de prendre mesures d'aïllament dels casos sospitosos, dels casos que siguin sospitosos. I això amb nens petits, que no se sabrà ben bé què tenen, però no podrem arriscar-nos si tenen qualsevol dels símptomes.
Uh-huh. Deixi'm que li pregunti ja per acabar com ha quedat el tema de la matriculació. Tothom podrà portar els infants a les escoles que volen i també als seus barris, o com tenim la situació?
Diríem, tothom no pot ser, perquè diguéssim, ordinàriament nosaltres el percentatge de gent que tria escola i la té està sempre, és superior al 90%, 92, 93, 94%. I per tant, nosaltres en aquesta situació, això sempre funciona així, perquè hi ha escoles que pel que sigui doncs són més demanades, i evidentment nosaltres diríem, l'únic element no és la demanda, sinó també és l'oferta, no? Per tant, és l'equilibri. Nosaltres, la nostra obligació és ofertar places al conjunt de Sabadell, i nosaltres diríem, és una prioritat que es puguin escolaritzar en centres propers, perquè això per això es dona 30 punts, però en moltes famílies hi ha famílies que no opten per les escoles del seu barri, que intenten anar a uns altres centres i aquestes qüestions, no? Per tant, només és una prioritat. Nosaltres, el que nosaltres tenim detectat de Sabadell són dos o tres llocs, no són les xifres que s'estan dient, diuen 50 alumnes que no poden entrar, no sé, a Can Llong o a Creu Alta, no estem parlant d'aquestes xifres tan grans, però diguéssim, aquí pot haver, doncs, alguns, un barri com Creu Alta és gran, no? Per tant, n'hi han que estan a prop d'altres centres, que estan en altres zones, però que són relativament propers. Hi han gent que viu en la zona aquesta de Creu Alta, que té més a prop algun centre que és d'una altra zona, físicament, que els centres de la pròpia zona. Algú que visqui al capdamunt de la Creu Alta doncs té el centre Samuntada molt més lluny que no pas el Font Rosell o Pau Casals. Per tant, d'entrada, nosaltres el que estem mirant és d'ajustar màxim aquesta qüestió, no? I pel barri de Can Llong igual. Estem parlant, en aquest cas, de molt pocs casos, i el que està fent la inspecció i l'OME, l'oficina, és intentar veure la situació de cada centre.
Clar, la Creu Alta es parlava, si no m'equivoco, de pràcticament 27 alumnes que no podran ser escolaritzats a les escoles del barri. És així?
La demanda són de 27, no és que siguin del barri.
Val.
Sí, han demanat aquestes escoles, però no tots són del mateix barri. N'hi han que són, per exemple, de Can Puiggener, n'hi han que estan més a la zona de la plaça Espanya, diguéssim. Per tant, això és la demanda. Una altra cosa és que siguin realment o no d'aquesta zona, diguéssim, concreta, no? Uh-huh. Però això nosaltres el que mirarem és de gestionar això, perquè en aquest moment no tenim la possibilitat d'obrir noves línies. La Creu Alta és una escola que no permet una construcció d'una segona línia, perquè per un tema de que passa per sota la via del tren i no es pot, simplement no podem fer-la créixer, no? Per tant, ara en aquest moment nosaltres no podem inventar posar grups en llocs on realment després no podem configurar-ho com a escola. Mm-hmm. Però sí que sabem que a Creu Alta hem de donar una resposta a mig termini. A curt termini doncs donarem una resposta millor possible, però a mig termini doncs sí que hem de configurar probablement una línia més en alguna de les escoles que hi ha, la Ribatallada, la Samuntada...
Per això caldrà buscar edificis, perquè les escoles també estan acotades en els edificis en què es troben, no?
Sí, aquí la qüestió està que també tenim temes de remodelació d'edificis que tenen dificultats, com el Ribatallada, i per tant aquí potser haurem de fer una
nova escola.
Probablement s'haurà de fer una nova substitució, i llavors és quan es pot plantejar una escola de dues línies en comptes d'una, perquè arreglar l'edifici és tan costós que val més l'altra opció, ens entenem. Vull dir que mentre sigui en un entorn proper, mentre sigui en un espai proper, doncs això, i així estem mirant a l'Ajuntament, sí, sí.
Doncs ens queden pendents, com sempre em passa quan parlo amb vostè, senyor Vinyes, que sempre ens queden pendents molts temes. Li volia preguntar per Carllong, però ja buscarem un altre dia tranquil·lament ja de cara al setembre, a veure com comencem curs també, i podem parlar de totes les altres coses que queden pendents. Gràcies per haver-nos atès, que tinguin molt bon dia.
Igualment, molt bé, vinga, adéu-siau.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.